Parlem d'Òpera, una coproducció de la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Molt bona tarda a tothom. Avui, dijous 16 de setembre, acudim puntuals a la nostra cita setmanal per tal d'oferir-vos aquest segon programa d'aquesta nova temporada. El programa número 446 de la temporada número 12. Estem agafant embranzida per tal d'assolir la nostra velocitat de creuer, i això serà ben aviat. Per ara anem transitant per aquest mes de setembre directament cap a la tardor, que comença d'aquí a ben poquets dies. Roger Benet, al control de so, i qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda.
Parlem d'Òpera, a Ràdio Sabadell.
El que hem sentit avui per començar aquest programa era un fragment de sarsuela, concretament el preludio de la Canción del Olvido, una sarsuela, per cert, molt popular. Comèdia lírica en un acte, compta amb llibret del famós tàndem Federico Romero i Guillermo Fernández Shaw, mentre que la música és del mestre José Serrano. Fou estrenada en el Teatre Lírico de València el 17 de novembre de 1916, dirigia l'orquestra Ataulfo Argenta. I aquesta peça ens serveix perfectament d'introducció a la present edició de Parlem d'Òpera, per la raó que us explicaré tot seguit. Us diré que el d'avui és un programa molt especial. Anem una mica enrere, si us sembla. Els que sou oients fidels de Ràdio Sabadell recordareu, sens dubte, que a finals de juny, el dia 29, si no vaig errat, en el programa al matí, la companya Raquel García va fer una entrevista, en la qual jo també vaig participar, a un escriptor que acabava de publicar un llibre, que varen presentar conjuntament l'endemà a la llar del llibre de Sabadell. Un llibre realment per ell molt entranyable, diguem-ho així, ja que tenia com a protagonista el seu propi avi. L'escriptor era en Xavier Gual i el llibre El gran baríton. Ja aquest títol us dona una clau de per què jo hi vaig estar involucrat. Però la temporada de Parlem d'Òpera ja s'havia acabat aleshores i li devia un programa. I avui saldaré el deute. Benvingut, Xavier Gual.
Què tal, com estem?
Molt bé, i tu?
Perfecte.
Com han anat les vacances?
Les vacances sempre van bé, no?
Sí,
i queda malament dir que no.
Malgrat la calor... Bé, perquè el Xavier, doncs, com ja he dit abans, va estar aquí a finals de juny i en un altre programa, com que aquí ja havíem acabat la temporada, doncs, això mateix, doncs, ara fem aquest programa, en el qual parlarem, doncs, no només del llibre, sinó també del personatge protagonista del teu avi. Digue'm... Per què la motivació de fer aquest llibre?
La primera és perquè era una manera, una excusa molt bona, tenint en compte que ja fa molts anys que vaig escrivint i publicant, de descobrir el meu avi, no? Uh-huh. És de veritat, posar-li dates i cronologia, no?, a coses que t'havien explicat per casa, uh-huh. I el fet especial de tenir un avi que va ser algú destacat, no?, sobretot en el món de la lírica, sí. I que ho coneixia tothom en parlava meravelles, no havia escoltat la seva veu en algunes gravacions, jo volia descobrir-lo de veritat, no? Uh-huh. I una part, la més novel·lable que jo vaig trobar era totes aquestes cartes, aquestes aventures de les gires americanes, no?, que donava molt de sí, que eren molt exòtiques per nosaltres, i en el qual el meu avi, com deia, ja... ha arribat al màxim, no?, en la seva trajectòria i com es defensa el nom i la fama que té amb les complicacions que li surten per Amèrica. No?
Correcte. Sí, perquè us diré que l'argument d'aquesta... El gran baríton, que és una novel·la, no és una biografia, és una novel·la,
sí.
Doncs són la base són les gires que va fer nombroses i llargues per Sud-amèrica, doncs, amb unes companyies de sarsuela, i que anaven saltant de ciutat en ciutat, de país en país. Vull dir que, Déu-n'hi-do, una feina esgotadora, una feina esgotadora. I en base a això, doncs, en Xavier ha anomalat moltes peripècies i moltes... I acaba sent un llibre d'espionatge.
Sí, no? Perquè coincideix amb uns anys de la Guerra Freda, no?, per entendre's.
Sí, sí, sí.
Països que s'estaven transformant també en revolucions i ell va com de gira, però, clar, no és aliè a tots els problemes que hi ha en cada país.
Correcte. No, ja et dic, jo el vaig llegir ràpidament, el llibre, quan van proposar, doncs, de participar en la presentació. I realment, l'he comentat en el Xavier moltes vegades, vaig empatitzar tant el personatge que estava com neguitós i tot. I, pobre home, dic, deixeu-lo, que ell ha vingut a cantar, ell ha vingut a treballar. I el tenien aquí, per un cantó, un altre, per un altre. Vull dir que està...
Home, jo el faig patir més del que va patir, però Déu-n'hi-do,
m'imagino.
Per les cartes, vull dir que a les cartes no s'inventava res, doncs que sí, es troben revolucions i suspensió d'obres perquè fan toc de queda, llavors on actuo, què faig,
bueno,
quan marxo.
Toc de queda, mira, avui en dia...
Bueno, avui en dia estem acostumats,
però... Si estigués aquí amb nosaltres, doncs ja el tornaria a tastar. Molt bé. Deixeu-me un apunt, que en el Joan Gual, allà a Sud-amèrica, li deien el canyon català, perquè, doncs, degut a la potència de la seva veu.
Sí.
No era una veueta d'aquestes.
Té aquest punt exòtic, no? Des d'aquí, català no ens aporta molt, però des d'allà és peculiar, no?
Molt bé. Doncs bé, ara, si em permeteu, sentirem una mica més de música i sentirem la veu del baríton Joan Gual, o Juan Gual, com es deia en aquella època, no? Que us diré les dates, va néixer el 29 d'agost de 1918, va morir el 7 d'abril de 1975, i és precisament la Canción del Olvido, que en sentit del preludi en començar, és la famosa Romanza de Leonelo junto al Puente de la Peña.
Al puente de la Peña por la noche la encontré y su guante chiquitito le cayó a los pies. Por si un reto me lanzaba recogí su guante yo y en su mano vera puse un beso de pasión. ¿Por las calles solitarias embozado las seguí, esquivando las malicias de la gente ruin y acercándome galante mis respetos la ofrecí. Perdonad, por favor, atended, ¿qué decís? Que os adoro, callad, no decírmelo así. Y escuchando su voz yo pensé, qué infeliz, qué infeliz, qué infeliz. Mujer, primorosa clavelina, que brindas el amor. Yo soy caminante que al pasar arranca las hojas de la flor y sigue adelante sin recordar tu amor. A la dueña que la sirve con dinero soborné y admirada de mi rasgo saludó y se fue. Y al decir la cortesana, caballero que yo espero a mi galán, en mi fiel acero puse mano sin duda. Convencida y conquistada, en mi brazo se apoyó y escuchaba mis embustes llena de ilusión. Al llevarla a su palacio, mis finezas repetí. Dulce bien, me engañáis, no acostumbro a mentir. Volveréis, cómo no, ya veré si fingís y de tanto laya de su amor. Me reí, me reí, me reí. Mujer, primorosa clavellino, que brindas el amor. Yo soy caminante que al pasar arranca las hojas de la flor y sigue adelante sin recordar tu amor.
Molt bé. A banda, he volgut que aquest programa tingués un vessant que anés més enllà de l'obra literària del Xavier i és el vessant humà. I és per això que també tenim un segon convidat que ens explicarà tot això. I aquest segon convidat, al qual donem la benvinguda, és en Joan Gual, júnior, que és un dels dos fills del baríton que protagonista del llibre. En aquest cas és l'oncle del Xavier, no és el pare, és l'oncle. Joan, benvingut.
Hola, moltes gràcies, bona tarda. Bueno, pues moltes gràcies per convidar-me i bueno, faré una petita pinzellada de lo que
sí,
amb la vessant humana de, del meu pare, no?
Sí.
El meu pare potser quan era jove el que menys imaginava és que arribaria a ser famós o tan conegut, perquè ell era una persona molt modesta que a vegades hasta li sabria greu de tenir tanta... com si el consideressin un divo, no? I perquè sempre refugia una miqueta de les festes o de les grans propagandes o celebrades, no? Però, en fi, sigui casualment, perquè de fet va ser casualment, ell que era un empleat comptable, treballava en una empresa tèxtil, i estava molt, ja hi treballava d'abans de la guerra, perquè, de fet, ell estava allà empleat com a comptable, no? Però li va tocar anar a la Quinta del Biberón, com molt bé explica en Xavier en el seu llibre,
sí.
I tot i així li van guardar el lloc, perquè després, quan va acabar la guerra, quan que havia estat amb el bando dels republicans, pues, bueno, va tenir que fer primer a Ceuta, després amb altres,
altres
quartels, i al final, doncs, ell va acabar treballant, El que passa que va arribar un moment que ell era aficionat a cantar, va començar amb una coral de la parròquia de Sant Pacià, del barri on ell vivia, a Sant Andreu de Palomar, a Barcelona, i d'aquesta coral ell ja va destacar una mica com a baríton, va després enrolar-se amb el amb el que és la secció artística que tenia al centre allà a Sant Andreu, i va començar a fer sarsueles, on només intervenien homes, per cert. Però era l'any 42, estem parlant de 41-42, i bueno, sigui aficionat, i va actuar després també en un centre a la Sagrera, que es deia Centre Cultural Montserrat, però casualment va ser descobert pel mestre Antoni Capdevila, de fet, del Liceu, i va quedar assombrat una miqueta com a una promesa, una gran promesa, i va convèncer-lo perquè fes classes de cant, de música, d'impostació, en fi, tot plegat. I per això va fer que debutés al Liceu, pues, no menys que cantant una Madame Butterfly, no? Juntament amb en Pau Civil i la Mercè Capsir. No?
Sí, sí.
Bueno, ell continuava treballant a l'empresa, però va arribar a un punt en què va tenir que decidir, no? O una cosa o l'altra, perquè no podia estar tot arreu, no? Mm-hmm. En fi, hi ha alguna anècdota, no?, que van tenir que anul·lar alguna actuació que tenia perquè l'empresa no li donava permisos, no? Perquè ja...
Sí, 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 sí.
En fi, bueno, això des del punt de vista de que després de... Quan va començar ja no tenia aturament i va arribar un moment que va decidir decantar-se ja només per la lírica i, en el seu cas, l'òpera, perquè ell, els cinc primers anys, del 43 que va debutar fins al 49, va estar enrolat amb companyies italianes, companyies espanyoles i anaven fent òpera.
I va sortir fora, també, no?
Va sortir fora, però perquè en aquella època, just al final acabada la guerra... la Segona Guerra Mundial, era complicat sortir fora, sí, hi havia moltes restriccions, faltaven permisos, i, bueno, va anar a Portugal, va fer una temporada al Coliseu dos Recreios de Lisboa, després també va anar pel Marroc, estava contractat per anar a Itàlia, però va haver uns problemes burocràtics i em sembla que no va poder arribar, però, en fi, enrolat amb una companyia que tots eren italians, menys ell. Sí. I va cantar al costat de Beniamino Gigli, de Lauri Volpi, bueno. Carla Castellani... Bueno, hi ha noms italians, jo he vist programes...
Palabres maiores, això.
Sí. I, bueno, escolta, d'aquí va començar tota la cosa. Sí. El que passa és que va arribar a un punt que va tenir que decidir perquè se li va oferir un contracte assegurant-li feina perllongada, no? Feina per encapçalar una companyia de sarsuela.
Sí.
Llavors, clar, ell que sempre, després ho va comentar, que sempre li agradava més cantar òpera, perquè considerava que era més fàcil de cantar per ell, però bueno, es va tenir que... Va encapçalar aquesta companyia i va estar 2 anys seguits o més... donant voltes per tot.
Donant voltes per tot. Una mica, m'agradaria, a veure si em pots explicar una mica com era la vida tenint el pare a l'altra punta del món, amb aquestes absències tan llargues. Sí. Estava, diu 4 coses, no? El llibre, estava amb la mare, tu i el teu germà. Clar, devia ser una mica dur, i a més en aquella època.
Sí, era una mica dur, és veritat. El que passa que a l'estat, els anys aquests, 50, del 50 al 53, a l'estat per Espanya, pues, sempre feia alguna... era més a prop,
sí,
no? Perquè, si actuava a Saragossa o actuava... Però, és veritat, nosaltres pràcticament, érem molt petits, també, és veritat, però com que teníem la vida d'anar a escola... O però sí que és veritat que notàvem a faltar, el que passa que, bueno, que ens escrivíem molt sovint i estàvem més o menys al
guai. Alguna d'aquestes gires que descrius en el llibre, em sembla que pot ser ben bé un parell d'anys, no?
Sí,
alguna de les 4 gires que tenim constància, la segona, crec, o la tercera, són gairebé de 2 anys.
Sí, entre...
Justament perquè, com que encapçalen una altra gira, no li surt a compte anar a Barcelona i tornar per pocs mesos, llavors ja es queda.
Clar, sí. No, que això, el fet que quan els fills estan creixent i tot això...
És complicat. Però bueno,
mira, i cap dels dos fills s'ha dedicat a la música, no?
Pues no, això sí que és veritat. Tampoc ell va... va, no li feia potser massa gràcia que ens dediquéssim.
Però jo diria que no existiria si no fos per les companyies de lírica, eh? Perquè sí, és on les coneixen els meus pares, sí, d'alguna manera.
Sí.
O sigui que una cosa sí que queda. Sí.
No, a veure, i fins i tot, tant el meu germà, sí, el teu pare Javier, com jo, vam arribar a actuar, encara que fos de comparsa, o amb algun petit...
Els cors, no?
Sí, o algun petit paper amb sí, alguna assessora, això. I amb els cors, també. Però, bueno, ni a nosaltres... La veritat és que tampoc teníem veu i tampoc vam...
Però no, ni estudiar música, algun instrument, així, no, no...
Doncs no, no, i m'ha sabut greu, eh? La sí, veritat és que conèixer la música sempre és algo que després... M'hagués agradat.
Jo no tinc antecedents artístics a la família i també sempre m'hagués agradat estudiar piano o alguna cosa i, no, i és una cosa que no he fet i bueno, mira, és igual, una altra vida.
Molt bé, i el lloro famós, aquest lloro que,
sí,
que
Petxito,
és un dels protagonistes.
Però com ho deia, una crítica literària em deia, diu, és curiós perquè el que sembla més exagerat és que és veritat, no?
Perquè el Joan el devia conèixer...
Sí, sí, aquest lloro.
Viu, oi? Tu vas conèixer dissecat
pobre, sí. Però...
I bastants anys, perquè sí, el lloro va viure bastants anys.
Sí, són unes bèsties que viuen força anys.
Però l'anècdota és això, que a mitja gira li regalen un lloro tropical d'aquests verds, així, sí, que deu ser il·legal ara, avui en dia, jo crec que això no es pot fer.
No crec.
Però clar, se'l va endur de gira mentre
el lloro encara el que va ser pitjor va ser el caiman, no? Que també va trobar la banyera.
Sí, el caiman és l'anècdota aquella estrella,
sí,
no? De...
Exacte.
Però coses peculiars que es anaven regalant, no?
Sí. Bueno, no fem spoilers del que diu el llibre perquè no és el que toca.
Home, també alguna vegada li van regalar una ràdio, un rellotge bo, bueno, sí, això també sí, passava, eh? Però a vegades sí, regalaven animals vius.
Sí. No, perquè aquí a Espanya molt sovint algun pollastre o una gallina
sí,
també.
Sí, és veritat, també.
També havia arribat.
Veure, mira, ja els fots a la cassola.
Lloro, sí, però estava viu, eh? Que de viu a la cassola ja s'ha de fer alguna cosa pel mig, eh?
Sí, has de contractar algú que te'l mat. Escolta, bueno, una mica... jo penso que com que va estar fora tant de temps devia perdre una mica l'oportunitat aquesta d'enregistrar, perquè és aquells anys 50 que hi ha moltes ensarsuelas enregistrades que dirigia la Tolu Forgenta i que sempre veiem els mateixos noms, grans noms de la lírica espanyola aquell temps. Hi havia la Pilar Lorengar, la Teresa Berganza, el Manuel Ausensi, que també era un baríton, etc. Que l'Ausensi era més cantant d'òpera que de sarsuela. No va fer molta sarsuela, però en va gravar molta. M'imagino que el fet de que en Joan Gual no ho fes és perquè estava a l'altra banda, no?, del món.
Sí, de fet és el que passa, no? Les poques sí, coses que tens registrades sí, són dels anys 50, no?
Sí.
I després ja agafa les gires sí, per Amèrica.
Va ser just l'impàs entre la primera gira, quan va tornar la primera gira, i va gravar aquestes dues sarsueles completes i després algun fragment d'algun altre i tal. Però és veritat que va... Entre això, que estava molt de temps a Amèrica i tal, i que segons deien la seva veu ressonava excessivament i anaven més bé veus...
Era una complicació, realment.
Sí, bueno, suposo que...
Però, bueno,
I de fet va fer una cosa pionera, el que passa que no ho hem buscat des de fa anys, eh? El meu oncle i jo, és que va fer molta cosa amb televisió a Amèrica, i van registrar moltes coses, el que passa que hi ha fotografies i documents, però aquestes amb imatge, amb vídeo, no s'han conservat, les televisions no han mantingut i s'ha perdut. No?
Sí. Bueno, avui en dia hi ha més mitjans tecnològics doncs, per corregir alguns efectes que les veus puguin tenir, no? I bueno, ja se sap, no? Les gravacions... És allò típic, sobretot amb òpera, però amb òpera és la típica tal cantant un dia fa un agut fantàstic, congelen i aquell agut el treuen amb altres gravacions, com faci falta, vull dir, que es poden fer meravelles. Escolteu, sentim una nova peça, que serà, en aquest cas serà la Romanza de Germán, i Hi ha mis hores felices de la sarsuela La del Soto del Parral, que és una sarsuela en dos actes, amb música de Reveriano Soutullo i Juan Bert, estrenar al Teatre de la Latina de Madrid el 26 d'octubre de 1927.
Y a mis horas felices me alegre vivir todo luz, risas y esperanzas, no volveréis a mí. el pesar, desamor, llanto y amargura, solo podré alcanzar. Eres mi perla que yo quiero, y a ti sola di mi corazón. Yo no sé fingirte, ni pensé en la traición, ni sabré mentirte nunca con mi pasión. Si sufro callando, respeta el silencio. Hablar no es posible, pues debo callar. Ya ves si es tormento sufrir sin hablar.
Com va dir que ja en tenia prou d'anar a Sud-amèrica, que ja volia una vida més reposada, llavors va cantar molt per aquí, no? I pel que em va mostrar el Xavier, base de programes i tal, aquí a Sabadell precisament doncs va venir força vegades.
Doncs sí, sí, és veritat, perquè ell, a partir de l'any 66, 1966, la veritat és que ell com ja tenia, arrossegava problemes de salut, i llavors pues, va fundar, junt amb un altre soci, una empresa de produccions, que es deia Produccions Catalunya, que, bueno, ell s'oferia als ajuntaments i a tota la... Bueno, per fer obres d'òperes o de sarsueles o d'altres festivals, concerts, i llavors pues, es va dedicar més amb aquesta faceta d'anar actuant per Catalunya, per tot Catalunya. Llavors hi havia llocs que eren ja fixes, com Sabadell, Girona, Reus, perquè, bueno, cada any per les festes majors o quan era algun, pues sempre volien alguna sarsuela o alguna òpera, també es havien fet les dues, perquè, bueno, això era una mica el que... I això va ser els darrers anys. Jo crec que era degut a que ell potser volia ja quedar-se a Catalunya i entre la salut i que, bueno, que ja tenia prou.
Sí.
De fet, ell, no, encara que els altres el consideraven com un gran, doncs ell era molt modest en aquest tema i bueno, no va valorar potser mai el talent que tenia, no? Perquè de fet sempre és la seva modestia, no? una de les seves particularitats, no? En fi,
estem parlant d'una època en què seia sarsuela a les festes majors. A veure, els nostres oients saben que aquest programa és enregistrat, i aquest programa s'emetrà el dia 16 de setembre, però l'estem enregistrant el dia 2. Demà comença la Festa Major de Sabadell, precisament. Però bueno, és una Festa Major descafeinada per raons òbvies, però en situació normal mai, des de fa segles, mai s'ha fet sarsuela, que jo recordi, des que tinc ulls de raó, ja no es fa sarsuela a les festes majors.
Jo recordo un any que es va fer una cançó d'amor i de guerra.
Sí.
I crec que el baríton era un actor d'aquí Sabadell, que es diu Enric López,
que
venia una mica d'aquesta companyia que... diguéssim, una segona etapa de...
Sí.
De l'etapa del meu avi, no? De les companyies.
Havia de ser una cosa molt puntual.
Sí, segurament, perquè tampoc és una cosa que segurament això, d'una altra generació segurament es deu veure que ha envellit pitjor la sarsuela, bastant pitjor que no pas l'òpera, no?
Probablement. Segurament. A veure, perquè també durant anys també no es va tenir prou de cura de la sarsuela. La sarsuela, tu vas a Madrid al Teatre de la Zarzuela i fan produccions meravelloses i que res a envejar qualsevol òpera, no? I sí, i jo penso que la sarsuela s'ha de fer amb tanta cura com l'òpera.
Una qüestió de pressupost, segurament.
Bueno, amb tot, amb l'òpera també.
Sí, però diguéssim que l'òpera hi ha una cultura encara de gent d'una certa edat jove encara de tenir curiositat per anar un dia a l'òpera.
Avui en dia l'òpera s'ha convertit en una mena d'espectacle, com dir-t'ho, ultramodern, on es fan tots els experiments ultramoderns.
Més de Broadway que no de...
Supera Broadway, perquè o sigui, ara l'òpera ha caigut en mans de la dictadura dels directors escènics, que tenen idees...
Brillants,
i que a vegades doncs dius... Bueno,
tan brillants que enceguen.
Sí. Tan brillants que no és el que va fer el compositor el llibretista, clar, per descomptat, canviant d'èpoques, canviant... fent el que els hi dona la gana i s'estan fent veritables barbaritats. Sí. I la gent està molt, molt cabrejada, perquè una cosa és modernitzar-les, portar-les a dir, bueno, mira, en lloc de fer-les al segle XVIII perquè millor fa ranci, no les posem al segle XX amb traje i corbata, que sembla que quedi... Bueno. Per mi no és correcte, però que, bueno, que segons quin tipus de coses està bé un esforç de modernització, però no canviar el que és l'obra. Vull dir, l'obra és l'obra, és com... el teu llibre, si d'aquí uns anys en ve un i fa farem una adaptació i te'l canvia del revés, doncs si ets diràs no, això no és. El que passa és que tots aquests ja no es poden defendre perquè ja estan
clar.
Són a l'altre món, però sí que és així. Un dels programes i documents que em vas mostrar van ser unes actuacions que es van fer l'any 61 a la plaça Toros de les Arenes, aleshores ja passa a Toros, ara és centre comercial a Barcelona, que es feia una òpera popular, es deia, em sembla, algo així, no? Que...
Fer un escenari al mig, em sembla, no?
Sí. Segurament, que organitzava el Pàmies, en definitiva, que era l'empresari del Liceu, no? I allà hi havia, bueno, aquí hi ha una anècdota que ja la vam explicar també, i inclús en la presentació del llibre, en què hi havia una de les protagonistes, la va poder explicar ella mateixa. El Joan Gual, que feia Marina, potser feia...
Crec que sí.
Marina, amb el Bernabé Martí.
Amb el Bernabé Martí. I també es feia una Ida, em sembla, i una Bohème.
Una Bohème, sí.
Una Bohème, que estava protagonitzada, doncs, el Rodolfo era el Bernabé Martí, i la Mimi era la Mirna la Cambra, la nostra Mirna la Cambra, que és allà que va explicar l'anècdota que va venir a la presentació del llibre. En aquella... funció va ser quan la Mirna va presentar la Montserrat Caballé al Bernabé Martí, i bé, tots sabem que es van acabar casant, i tot això, bueno, llavors s'han explicat històries per embellir-ho, però va ser tal qual. I que, bé, per tant, hi ha un lligam amb el teu avi, amb el teu pare, doncs, d'aquesta cosa que fa gràcia, no?
Sí, sí. Bueno, de fet, jo vaig sortir a la faràndula, sí, amb mesos, suposo, sí, amb braços de la meva mare, i no sé, i crec que en aquell moment, que era una cançó d'amor i de guerra, no? Sí. El meu avi va dir, mira, avui, la primera vegada que faig, no?, David Castellet, com a avi, i per tant, em van aplaudir, jo em vaig espantar, vaig veure que allà cridava tothom i vaig plorar molt
pròpiament
fort.
Pròpiament avi. Perquè tu, quan el teu avi va morir, tu eres molt jovenet.
Un any i mig. Sí. Jo soc del 73, ell va morir el 75.
Perquè, doncs, malauradament, en Joan Gual va morir jove.
56.
D'aquests problemes que arrossegava, sí, una mica, a veure, evidentment, en la novel·la és com si se li originessin degut a aquesta situació.
No, de fet, les cartes té problemes cardiovasculars,
sí,
i depressió.
Depressió alta i tot
i
això.
I es va,
no?
Preocupat, eh?
I em sembla que no ho explicava tot per no espantar, sí, massa la mare, però que va, sí, estar hospitalitzat i no sé quantes analítiques i tal, però que, bueno... Entre, quan descansava una mica entre representació i representació, anava a l'hospital, sí, sí, a fer analítiques, sí, sí, no?
I allà de, sí, a Sud-amèrica. Bueno,
ja... Sí, sí, ha alguns llocs més millor que altres, perquè parlava, no sé si era d'Assumpció, no?, a Paraguai,
sí, sí, a Paraguai,
que era... tenien un hospital supermodern, americà, sí, i, bueno, tot en anglès, està... però bueno, sí, sí, a vegades hi ha sorpreses, no? Sí, però bueno, sí, ja, hi havia de tot.
Sí, sí, perquè aquí en algun moment donat es parla d'uns valors de pressió arterial de 27,
sí, sí, sí,
una,
sí,
barbaritat.
És correcte, és correcte. Sí, sí, sí.
Una barbaritat. Bueno, què anava a dir? L'òpera, com que el que ens deia en Joan, que ell va començar amb òpera, que de fet li agradava més cantar òpera,
sí,
que sarsuela.
Hi ha un article, quan va morir, vull dir, sí, a La Vanguardia va sortir un article, sí, signat per en Xavier Montsalvatge, que l'admirava i tal, i aquest article està molt ben explicat, amb el tros final parla de que el pare sempre deia que era més fàcil representar òperes que sarsuela. Llavors, el comentarista diu, sí, i potser ha sigut una mica la seva frustració amb el sentit de que si hagués continuat amb la faceta operística, potser hagués arribat molt més alt, molt més fama, que no pas a l'encasillar-se una miqueta, que degut amb el context polític i social que hi havia en aquell moment de l'any 48-49, que va decidir canviar-se la sarsuela, potser va tenir uns anys de glòria o de fama, o que sigui, però potser si hagués descantat més, com per exemple amb Manuel Ausensi, que van actuar junts al Tívoli de Barcelona i van començar més o menys a la mateixa època, doncs potser amb la faceta operística hagués, la seva veu li donava per sí, ser molt més conegut.
No, segur que, però sí, bueno, hagués fet òpera, hagués tingut
són
més
decisions
fama.
Que en el seu moment...
Passa que també una mica va enganxar en mala època, perquè la guerra civil, la guerra mundial, que li van tallar camins i tot això, i bueno, en aquest cas, doncs, cada qual...
Clar. Sí, la família, tot plegat, sí, bueno, era un context general.
Bé, doncs el que farem serà sentir-lo amb òpera, també. Aquí haig d'advertir els oients que el son no és tan bo com el que hem sentit la sarsuela, però vull que sentim aquesta peça, que és de Rigoletto, Cortigiani, Bilratge de Nata. Sentim-lo.
Cortigiani, Bilratge de Nata.
Ah!
Hem sentit el Joan Gual com a cantant de sarsuela, com a cantant d'òpera, i penso que m'ha fet molta il·lusió fer aquest programa perquè és un personatge molt proper, no? Hem parlat aquí, sempre parlem de personatges que no els coneixem en definitiva, però bé, aquí jo no vaig conèixer ni, per descomptat, però bueno, durant aquests mesos de contacte amb vosaltres, d'això, doncs l'he sentit molt meu també, no? I m'ha agradat fer aquest programa i que us poguéssiu explicar, sobretot en Joan.
A mi ja m'ha sentit més aquests últims dies.
Tu ja t'hi sentit més, i alguna cosa és la veritat, però ell ha parlat del seu pare,
tant,
no? I penso que és l'important de donar aquesta nota de proximitat i de qui era, doncs, aquest... parlàvem de divos, no? Perquè sí. Em fa molta gràcia en molts programes, diu el divo barito, no?
Sí.
Una manera curiosa d'anunciar.
Aquest és el títol, no? El gran barito, una novel·la.
Sí, exacte.
Una cosa que era de cara fora, no? Però sí. No de cara endins.
Per cert, no sé si ho vaig a preguntar, com va el llibre?
Va força bé, sí? Va força bé, sí. Sempre que l'estiu és més complicat, no? Que la gent
sí.
Fa vacances.
Sí, altre dia un amic meu que sabia que hi havia la presentació, però no va poder venir, em va dir, diu, ja m'he llegit el llibre. He dit, molt bé. Jo no hi participo. Molt bé, doncs me n'alegro que vagi molt bé, no? I que, doncs, que pugui contribuir a conèixer la figura d'en Joan Gual, el gran baríton, el canyon català. i que, bueno, també està bé, doncs, potser es pot despertar curiositat de la gent per sentir-se sorprès. Tot això sempre...
Sí, de fet, sí, no? Hi havia vídeos...
Sí, a vegades que... és que no ho hem comentat, però el pare el que tenia era una memòria prodigiosa, perquè una anècdota molt clara va ser que una òpera que no l'havia representat mai, com era Il Trovatore, la va aprendre en 2 dies, perquè va tenir que substituir en Raimon Torres a Sevilla i ell no l'havia fet mai i la sabia a mitges i la van estudiant entre bastidors, que en dèiem, anècdotes n'hi ha moltíssimes.
Perfecte.
Però bueno,
molt bé. Doncs bueno, a mi només em queda que agrair-vos la vostra presència aquí, moltes gràcies. Tu vens de Sabadell, però en Joan ha vingut de Barcelona.
Molt bé, encantat.
Res més que donar-vos les gràcies un cop més, doncs, per haver vingut aquí a parlar del John Wall.
Molt bé. A tu per donar-nos l'oportunitat de recordar-lo una vegada més.
Doncs molt bé, vinga. Moltíssimes gràcies.
Fins una altra.
Adéu.
Parlem d'òpera, un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
I bé, hem entrat en una temporada nova del nostre programa, però la secció Personatges del Mes continua ben viva. Iniciada un ja llunyà mes d'octubre de 2013, pretenem presentar-vos cada mes una parella de cantants, home i dona, del passat, ja traspassats, que val la pena sentir i repassar-ne la biografia. No és fàcil fer aquesta secció perquè cada cop queden menys personatges susceptibles de sortir-hi i no sempre és fàcil trobar-ne enregistraments. Però ho anem aconseguint i aquí teniu el resultat per al mes de setembre de 2021. Primer parlarem d'un tenor, un famós tenor català, Hipólito Lázaro, nascut a Barcelona i més concretament a la Vila de Gràcia, que aleshores encara no formava part de la capital catalana, el 13 de setembre de 1887. La seva formació musical va ser precària, però va poder rebre classes en el convent del Sagrat Cor, on cantava en el cor debutant als 18 anys, a Olot, en Marina. Tot seguit va començar a prendre classes amb el mestre Blanc. Després d'haver estat enviat a la Guerra del Marroc, va debutar professionalment el 1910 en el Teatre Novedades de Barcelona amb La Favorita. El mateix any es trasllada a Milà per tal de treballar la seva tècnica deficient i fa el seu debut italià a Ferrara. Després de passar per Anglaterra i Egipte, es presenta a Milà el 1911, al Teatre d'Al Verme amb La Bohème, a Roma amb Rigoletto i a Gènova amb Isabeau de Mascagni. I de seguida es converteix en el tenor favorit d'aquest compositor, que li confia el rol d'Hugo a l'estrena de Parisina, el 1913, a l'Escala. Del mateix Mascagni estrenaria el Piccolo Marat, el 1921, a Roma, i de Giordano, la Cena delle Beffe, el 1924, a l'Escala. Debuta en el Metropolitan de Nova York el 1918 amb Rigoletto. Durant 3 temporades seria l'ídol del teatre novaiorquès, on cantaria 34 funcions de 8 papers diferents. Va debutar en el Liceu el 1914 i en el Colón el 1915. Va cantar molt per Llatinoamèrica i la seva rivalitat amb Miguel Fleta va ser de les que van marcar una època. Es va retirar el 1950 i se'n va anar a viure a l'Havana, fins que amb el triomf de la Revolució a Cuba li varen expropiar els seus béns, retornant a Barcelona, on va viure molt modestament i va morir el 14 de maig de 1974. I ara el sentirem en un dels rols que va interpretar a Nova York, l'Arturo di Puritani de Bellini, A te o cara.
Thank you.
personatge femení d'aquest mes de setembre és una soprano italiana, Lina Bruna Raza, nascuda a Pàdua el 24 de setembre de 1907, molt destacada en el repertori barista i com Lázaro una preferida de Mascagni, de qui va estrenar l'òpera Nerone l'any 1935 a La Scala. El compositor la considerava la Santuzza ideal. Va començar els seus estudis de cant als 14 anys a la seva ciutat natal, passant després de Milà. A finals del 1925, amb 18 anys, debuta en el Politeama de Gènova interpretant el rol d'Elena del Mefistòfele de Boito. Amb el mateix rol debuta poc després en el Teatre Reggio de Torí i Toscanini la va contractar per cantar-lo a la inauguració de La Scala de 1927. Entre els anys 1926 i 1933 va cantar per tot Itàlia, però també fora del país, a Monte Carlo, Nice, Lausanne i Barcelona també, on cantaria Ida en el Liceu. El 1927 canta al Caire i el juny de 1929 debuta en el Colón de Buenos Aires com a Magdalena Andrea Chenier, al costat del famós tenor francès, que ja va sortir fa un temps en aquesta secció, Georges Till. Aquest debut argentí formava part d'un ampli torner per diversos països de Sud-amèrica. Després de cantar Santuzza per primera vegada el 1927, el juliol de 1928 coneix Mascagni a Venècia en una funció multitudinària a l'aire lliure a la Piazza San Marco, de cavalleria rusticana. El compositor va quedar colpit per la seva intensitat dramàtica i la seva veu única i potent, esdevenint així la seva favorita per al rol, dirigint-la en nombroses funcions tant a Itàlia com a l'estranger. També la va escollir per fer l'enregistrament que marcava el 50è aniversari de l'òpera, el 1940. A principis de la dècada de 1930 va començar a donar signes de malaltia mental, que es varen agreujar amb la mort de la seva mare el 1935. Tot plegat la portava a passar llargues temporades allunyada dels escenaris, sovint en sanatoris. El baríton Gino Becchi, que va participar en l'esmentada gravació de cavalleria, recordava els símptomes de la soprano que desapareixien en quan començava la música. El 20 de juliol de 1942, amb només 34 anys, va cantar la seva última òpera, una cavalleria Pesaro. Va passar els últims 36 anys de la seva vida reclosa en un hospital psiquiàtric a la ciutat de Cernusco sul Naviglio, a l'àrea metropolitana de Milà, on va morir el 20 de setembre de 1984. Una vida trista la seva. Sentim l'Andrea Chenier, la mamba morta, amb l'orquestra de La Scala, dirigida per Lorenzo Molaioli, enregistrament del 1931, quan només tenia 23 anys. Lina Bruna Raza. I amb això donem per acabat el programa d'avui. D'aquí una setmana hi haurà més teca. Adéu-siau i fins dijous que ve. Quando d'un tratto lieve bagliore si sentì
Contacta amb nosaltres a opera@radiosabadell.fm.